Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda, família. Des d'ara i fins les 4 us acompanyem l'equip de guàrdia d'Esports COPE amb Víctor Navarro, Juan Arias, Albert Díez, Andrea de Ferreter, Miguel Jorge i Paula Pérez. També amb el Cito Martínez, el Ramírez, al control de so. Pendents de Mingueza, que segons la Federació Espanyola pateix una lesió muscular a la part posterior de la cuixa, serà baixa pel segon partit de la selecció olímpica aquest diumenge contra Austràlia. Ho veurem si alguna cosa més. El Barça de la segona temporada de Koeman va arrencar amb golejada 4-0 contra el Nàstic, tornant al sistema del 4-3-3, amb Pjanic de pivot, amb Riqui Puig destacat i amb hat-trick de l'albanès Raymond Ach. També avui us parlarem de la rebaixa salarial al Barça i les posicions allunyades entre el club i els jugadors. Anirem cap a Marbella amb el director de Tiempo d'Espanyol, Javier de Haro, per analitzar la derrota de l'Espanyol contra les Palmes 0-1 en el primer partit de pretemporada. El Girona prepara el duel de dissabte contra el Barça i Isidre Esteve torna a la Baja Aragón. Al debat de dijous tenim el debat d'estrelles, Dani Sanabre i Júnior Minguella. I al Twitter d'Esports COPE avui us estem preguntant en clau Barça si penseu que Àlex Collado té lloc al primer equip, i majoritàriament penseu que sí, el 63%. Penseu que no, el 37%. I en clau Espanyol us estem preguntant si la derrota d'ahir és preocupant. Penseu que sí, el 53%, que no, també bastants, el 47%. Tot això i molt més, de seguida, no marxeu.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
I me'n vaig ràpidament cap al Japó per saludar l'Isaac Fouto, que ha estat en el debut de la Rojita als Jocs. Isaac, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Silvia? Muy buenas noches. Ya aquí en Sapporo, las 10:27 de la noche. Todavía seguimos aquí en este estadio de Sapporo porque después del empate de la selección española ha perdido Argentina, sorpresón, ante Australia, 2-0. Así que por aquí seguimos ya recogiendo los bártulos para irnos al hotel.
Vamos a ver que se puede complicar esa clasificación o por lo menos el tercer partido, que es España-Argentina el próximo miércoles, puede ser decisivo. Pero te voy a preguntar por la lesión de Mingueza, que es lo que nos toca aquí más cerca.
Bueno, Mingueza se ha lesionado en la primera parte. En principio parecía que no revestía gravedad, pero luego efectivamente ha tenido que ser cambiado por Jesús Vallejo, con ese contratiempo para el seleccionador, para Luis de la Fuente. Tiene una lesión muscular en la cara posterior del muslo, pendiente de evolución en las próximas 48 horas. Yo creo, Silvia, que va a ser muy complicado que Mingueza pueda jugar o pueda volver a jugar algún partido, ¿no? Decía el míster, ya fue de micro, que esperan recuperar tanto a él como a Ceballos milagrosamente para el partido con Argentina, que es el miércoles que viene en Saitama. Yo veo muy complicado que los dos, por supuesto, descartados ya para el domingo ante Australia, y evidentemente para ese partido ante Argentina va a estar muy complicado. Así que si España llegara a cuartos, a lo mejor podríamos tener ese milagro de que pudieran llegar a los cruces.
Esperemos, es un torneo corto, quedan 17 días para la final si nos clasificamos. Ojalá puedan estar, Isaac. Hoy también han sido titulares los otros dos del Barça, han jugado los 90 minutos, Pedri y Eric García. ¿Tú cómo los has visto?
Bueno, yo he visto, sobre todo, a Pedri le he visto bien. Lo que pasa, claro, yo creo que no ha brillado porque tampoco la selección egipcia daba para que nuestros jugadores con más talento brillaran, ¿no? Porque ha sido prácticamente una defensa de cinco, se han echado muy atrás, han pegado muchos palos, ha acabado la selección muy, muy, muy descontenta con el arbitraje, porque incluso ha habido la entrada a Ceballos, que el árbitro la ha ido a ver al VAR y solo ha mostrado amarilla y no roja. Y yo creo que, Silvia, se pueden sacar muy pocas conclusiones de lo que hemos visto de Pedri, que es la gran sensación y la gran estrella, yo no te diría solo de España, sino de prácticamente todos los Juegos Olímpicos, de lo que se refiere al fútbol, ¿no? Porque hay muchas esperanzas depositadas en él. Evidentemente es un chaval joven, es un chaval además que quería venir aquí a los Juegos, que va a ser muy importante prácticamente en todos los partidos que nos quedan, pero la verdad es que hoy no se ha visto brillar tanto precisamente por eso, ¿no? Por el cerrojazo y sobre todo por los palos que han pegado los egipcios.
Sí, que casualmente lo de Mingueza sí que ha recibido un pisotón en el inicio del partido, pero la lesión viene de un pinchazo en una carrera, así que ha tenido mala suerte el del Barça. Te pregunto también por los dos del Español, por Puado y Óscar Gil, que se han quedado en la grada directamente.
Sí, bueno, yo lo de Puado la verdad que tampoco lo entiendo mucho, porque siguiendo la temporada que ha hecho Javi Puado, evidentemente daba para estar como mínimo en el banquillo, pero es cierto que, claro, han jugado de titulares los seis que venían de la Eurocopa, más los tres mayores de edad, Asensio, Ceballos y Mikel Merino, con lo cual no había espacio para más. Es que no había más posibilidades, ¿no? Así que, bueno, Óscar Gil, quizás más entendible, lo de Puado menos, ¿no? Que es un jugador que te puede resolver un partido, que ya demostró, por ejemplo, el otro día en el amistoso ante Japón, que es un jugador que puede ser muy importante para la selección. Y bueno, yo no lo descarto que pueda entrar al menos en la convocatoria el próximo domingo, en este caso, 12:30 de la mañana, que nos medimos a Australia. Pero sí que es verdad, Silvia, que de los cuatro que se han quedado fuera, porque había solo 18 convocados, cuatro se tenían que quedar fuera, ha sorprendido mucho que Javi Puado, después del temporadón que ha hecho en el Real Club Deportivo Español, se haya quedado fuera de los 22.
Vamos a ver si en el próximo os escucharemos en Cadena COPE, como siempre, en directo. Gracias, Isaac.
Muy bien, Silvia, un beso. Hasta luego.
Hasta luego. Koeman va tornar ahir al 4-3-3 en el primer 11 de la temporada, de la pretemporada. Va arrencant amb titulars els 7 jugadors disponibles del primer equip, inclosos Umtiti Pjanić, i amb actuació destacada de Riqui Puig. Andrea de Ferrater, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Doncs sí, debut del Barça a la pretemporada, molt bones sensacions, golejant 4-0 al Nàstic de Tarragona. El protagonista del partit va ser el canterà Rei Manach, que va fer 3 gols, i Àlex Collado en va fer un altre. Tots els gols, per cert, van arribar a la segona part. Curiosament, una segona meitat en què l'11 del Barça estava format completament per jugadors canterans, i que va ser, sens dubte, una gran oportunitat per donar-se a conèixer. Escoltem ara un d'ells, el trigolejador d'ahir, Rei Manach.
Hay que trabajar, ahora estamos en pretemporada, estoy muy contento, y nada, hay que seguir trabajando, ya sabes, se va a quedar solo en los recuerdos. No, el día normal que hay un poco de dificultades, porque es el principio. Ahora esos partidos sirven para coger ritmo, para cuando empiece lo bueno, pero nada, tenemos que trabajar, seguir trabajando, porque va a ser un año muy largo.
El partit va ser dominat clarament pels blaugranes, amb molta profunditat per la banda esquerra d'Alejandro Valde i des per la dreta, i a més, l'expulsió a la primera part de Quintanilla, que va veure la vermella directa amb una entrada a Riqui Puig, va facilitar més les coses als de Koeman, que, per cert, tant el tècnic holandès com Piqué van demanar a l'àrbitre al descans jugar amb igualtat numèrica. I això és el que va dir Koeman a l'acabar el partit.
Bueno, hemos entrenado fuerte y es nuestro primer partido. Hemos entrenado esta mañana y hay que coger al físico, que es lo más importante. En general, yo creo que el partido estuvo bien. Además, con público en el campo, que me parecía un poco raro en el principio, pero menos mal que hay gente.
Fins a 2.000 aficionats van poder assistir al Johan Cruyff. El Barça no jugava en públic com a local des del 7 de març de 2020, abans de l'inici de la pandèmia.
Gràcies, Andrea.
Gràcies.
I la notícia la va donar, després del partit, Àlex Collado amb unes declaracions. Miguel, Jorge, bona tarda.
¿Qué tal, Silvia? Pues junto a Rei Manach, Àlex Collado fue el otro hombre del partido, ¿no? Porque marcó el segundo gol del Barça, lo vimos muy participativo, fue el capitán incluso la segunda parte y asumió el rol de líder. Pero esas declaraciones son los que lo hicieron protagonista, porque comentamos aquí sobre su futuro y esa posible ficha con el primer equipo con la cual se rumorea, y Àlex Collado en unas declaraciones a TV3 habló y dijo que no volverá a vestir la camiseta del Barça B.
Yo lo que sé es que voy a estar aquí trabajando al máximo, y yo lo que he dicho siempre, estoy aquí feliz y contento.
¿Ens pots assegurar que estaràs aquí? Estaràs al Barça, a Barcelona aquest any?
Sí, o sea, no volveré al Barça B.
Això vol dir que si et quedes aquí és per estar al primer equip, sí o sí?
Sí.
I si no pogués guanyar l'opció del primer equip, et buscaries la vida fora? Series partidari d'una sessió?
Sí, sí, sí. Però com t'he dit, jo treballo per estar aquí.
Se entiende muy claro, lo que quiere es ganarse el puesto, pero ya se verá. Pero estas palabras generaron una división de opiniones, porque algunos lo consideran un ultimátum, pero otros lo ven un gesto de ambición. Al fin y al cabo, Collado es un jugador que quiere mucho al Barça, es un jugador de la casa, y que la afición culé también lo quiere a él. Veremos qué pasa. Otro de los nombres que dejó el partido fue el de Yusuf Demir, la estrella austriaca, que jugó 45 minutos, donde vimos algún destello, y ves que es un jugador diferente. Y por último, el nombre de Alejandro Valde, que es lateral izquierdo, que jugó también de inicio con los titulares, y dejó muy buenas internadas por banda, que también nos hace ver que es un jugador muy, muy físico. La siguiente prueba, como ya hemos dicho, ante el Girona, donde ojalá que veamos a Nico González.
Gracias, Miguel.
Gracias.
Y más buenas noticias de la cantera blaugrana. Albert Benages torna, nou coordinador de les categories inferiors del Barça, un home que va descobrir, entre d'altres, Andrés Iniesta, i Albert Capella serà l'adjunt d'Àlex Sanko a la direcció de la cantera. Hem de parlar també del primer equip, perquè aquesta tarda presentació de Memphis Depay a les 7:30, però però aquest matí la neerlandesa ha treballat a la ciutat esportiva amb altres companys. Paula Pere, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Doncs sí, avui han entrenat en el camp número 2 de la ciutat esportiva Joan Gamper els internacionals Griezmann, Lenglet, De Jong i Depay, juntament amb el jugador del Barça B, Nico González, que, com bé sabem, ahir no va poder jugar contra el Nàstic per una indisposició gàstrica. La resta de l'equip ha gaudit d'una jornada de descans i tornaran als entrenaments demà divendres a 9:45 del matí per preparar l'amistós de dissabte contra el Girona. Ahir Ronald Koeman va deixar anar que existeix la possibilitat que els internacionals que s'han afegit aquests últims dies, entre ells Memphis Depay, podrien tenir alguns minuts en aquest enfrontament, donat que ja portaran uns dies de rodatge. Ens haurem d'esperar, però, a dissabte per saber si podrem veure aquests jugadors vestits de curt.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por
mí. I un altre dia hem de tornar a parlar de la rebaixa salarial, un tema important si el Barça vol inscriure Messi i la resta de fitxatges hauria de reduir la massa salarial a més de la meitat. Aquest sí que pot ser el colabrot de l'estiu. El Víctor ens explica com està la situació. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Doncs complicat, com reconeixen fonts properes als pesos passats del Barça. Les converses entre Mateu Alemany i els representants de Sergi Roberto, Sergio Busquets, Jordi Alba i Gerard Piqué no van acabar amb acord i expliquen coneixedors d'aquestes xerrades entre Mateu Alemany i els representants, informals, això sí, s'ha de destacar, expliquen a Sportscope que les postures estan molt distants, molt lluny d'arribar ara mateix a un acord. El Barça, com deia Sílvia, vol fer una rebaixa molt important, més del 50% del sou, i afecta directament aquests jugadors perquè tenen, a excepció de Sergi Roberto, les nòmines més altes i estan pràcticament només superats per jugadors com Griezmann, Messi o Coutinho. Han d'afectar aquesta rebaixa sí o sí a aquests jugadors, és el que veu el club, i avisen que si no accepten anirien a tribunals. Doncs fonts properes als pesos pesats del Barça expliquen també a la cadena COPE que si volen anar a tribunals aniran, i aniran a judici. Ells defensen que no es pot aplicar una rebaixa salarial perquè no seria legal, el que es podria fer és diferir a les nòmines, ampliar els contractes, com en el cas de Sergi Roberto, que ni queda un any i està sense renovar, doncs donar-li al millor 3 temporades més al Barça, 2 anys més al Barça, i cobrar progressivament, com ja va fer Gerard Piqué, fins al 2024. El següent pas el pot donar Joan Laporta perquè s'espera que es vegi personalment amb cadascun dels capitans i sobretot amb Sergi Busquets i Jordi Alba, que tornaran a finals de la setmana vinent després de les vacances que han tingut, uns dies més després de l'Eurocopa, i es veurà personalment amb ells. Intentarà convèncer-los, però de moment les postures estan molt allunyades.
Esperem que no acabem als tribunals. Bona informació, Víctor, moltes gràcies.
Gràcies, Sílvia.
I l'últim capítol de l'altre colabrot de l'estiu, el colabrot Griezmann. Han estat unes declaracions del president de l'Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en un acte benèfic on li han preguntat si la si mata la cera perdonarà a Griezmann, i Cerezo ha dit no lo creo. Embolica que fa fort. Ara ho comentem, el debat amb el Dani Sanabre i el Júnior Minguella.
Hay momentos que marcan a las personas.
Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata.
Nos hemos adentrado en este operativo para contarte cómo se lucha contra la trata de seres humanos, en concreto.
Hay momentos en los que cada decisión que tomas importa.
El comisario me cuenta que da igual las operaciones que haga porque es imposible acostumbrarse a cada escena, cada mirada.
Cuando conoces el mundo en el que viven.
Este domingo Ángel Expósito te invita al viaje que detuvo la vida de algunas personas.
Rufi tiene 22 años y está embarazada de 5 meses.
Me dijo que si iba a tener ese bebé que me fuera de la casa.
¿Qué quieres para tu hija?
Yo lo quiero todo yo.
Este domingo a las 9 de la noche en COPE a un instante con Ángel el Expósito.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles,
Nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesta de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
I saludo primer al Júnior Minguella, que el tinc confinat. Júnior, bona tarda.
Què tal, Sílvia? Com estem?
Jo crec que millor que tu, no? Com estàs tu?
Bueno, avui la veritat que molt millor, eh? Però he passat quatre dies bastant xunguillo.
Positiu, eh?
Sí, positiu. Sí, semblava que això del coronavirus no els hi passava la resta i jo anava veient passar i era Superman i al final m'ha tocat tu.
Ens pot tocar tots, hem d'anar en compte tots.
No, està clar, està claríssim.
Dani Senabre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu una com abraçada. Estàs?
No, jo estic bé, gràcies. Una abraçada al Júnior i que es millori.
Gràcies,
jo també,
Dani.
Jo també em sento Superman, però suposo que algun dia em tocarà, com a tothom.
Sí, senyor.
Jo anava vacunat, eh?
Sí, com molta gent, no?, que està caient ara. És que...
Vull dir que la gent, si serveix d'algú, que tinguin consciència de que no estem tots protegits, tot i tenir vacunes.
Et distrec una mica, Júnior, d'això, i et pregunto com interpretes aquestes últimes paraules d'Enrique Cerezo dient que l'afició matalassera no creu que perdoni a Griezmann, que ho ha dit aquest matí en un acte benèfic.
Ho interpreto de la mateixa manera que vaig interpretar el primer dia que va sortir aquest intercanvi fictici entre Saúl i Griezmann. És que no té cap mena de sentit. Jo no crec que sigui possible, vaja. Que m'hagués agradat, doncs sí, perquè m'agrada molt Saúl i tal, però és que hi ha tanta diferència, crec, salarial entre el que guanya un i el que guanya l'altre i l'amortització, que crec que l'operació no és viable.
Però el Barça necessita desfer-se de Griezmann, bàsicament per la seva fitxa. T'he vist, Dani, en un vídeo explicant l'economia del Barça com una caixa que està plena i que fins que no es buidi...
Sí, no entra res allà.
No entra res allà. És vital, no?, que surti Griezmann i potser algun més, bueno, bastants més.
Dels que tenen un sou més important, òbviament, està dels primers de la llista. El que passa és que, com diu el Júnior, és molt complicat, és molt difícil. A mi no m'hagués agradat directament per Saúl, no perquè Saúl no m'agradi, sinó perquè crec que no està equilibrat el traspàs. Crec que guanya molt l'Atlètic de Madrid. O sigui, l'Atlètic de Madrid junta a Griezmann i Suárez a canvi de res, pràcticament, i no em sembla just, però és veritat que Griezmann ha de sortir. Si ell només vol anar a l'Atlético, doncs serà molt complicat fer quadrar...
I un incís, Dani, perdona, no m'agrada interrompir-te, però recorda que el valor de venda de Griezmann el va posar l'Atlètic de Madrid.
Clar.
I el que va acceptar aquest valor de compra va ser el Barcelona.
Sí.
Per tant, no vol dir que estiguin en desigualtat. Al final, és un valor que posa un i que accepta l'altre. Sí, no vol dir que el valor de Griezmann real estigui molt per sobre de Saúl o molt per sota.
Clar, per mi el Saúl d'aquest any, que és suplent a l'Atleti de Madrid, que no ha anat a l'Eurocopa, és molt inferior al Griezmann, que ja sé que el Barça no encaixa, i no el volem, i no, però Griezmann, si l'analitzes fredament des de fora, és un dels millors davanters del món. Per tant, has de buscar un intercanvi millor, però és que és molt complicat. És molt complicat, vas contra el rellotge, a sobre, ara escoltava el Víctor la informació del nul acord per la rebaixa salarial de la plantilla, és tot ingovernable ara mateix. O sigui, no voldria ser Joan Laporta, ho dic de debò. Vull dir, li desitjo el millor, però ha de ser molt difícil aquesta tasca ara mateix.
Acabarem els tribunals, Júnior, amb això de la rebaixa salarial?
Home, jo espero que el club sigui llest. Vull dir, acabar els tribunals significarà encara més despesa i costos sobre de l'entitat. Vull dir, jo crec que arriba un moment que l'orgull s'ha de deixar de banda i s'ha d'afrontar realment la situació. i acceptant la situació que tenim, actuar en conseqüència.
Però com li dius a un jugador que t'ha signat un contracte, mira, t'has de baixar el salari perquè...
És que no hi pots dir, és que no hi pots dir, Sílvia, siguin realistes, tu has d'agafar al planter i dir, escolta, amb tu conto, amb tu no conto. I el que no conti, tu has d'acceptar com a club la seva decisió. Ara em poso des de la taula de la gent i del jugador, del futbolista. A mi em ve el club i em diu, oye, contigo no cuento, senyor Umtiti. Uh-huh. I jo analitzo la meva situació del meu client i del jugador i dic, bueno, pues em sembla bé, però jo crec que vosaltres hauríeu d'aprofitar aquest valor que teniu aquí perquè, si no, serà una despesa que tindreu sense amortitzar. Uh-huh. Però no m'hauria del club. És que no li podria dir a l'Umtiti, oye, dicen que no cuentan contigo... vamos a buscar un club en el que te paguen una tercera part de lo que cobras aquí, clar, no una tercera part. Clar, sí, sí. Molt menos y vete por amor a l'arte. Això és la seva feina. Des del punt de vista de l'aficionat són els colors, però des del punt de vista del futbolista és la seva feina.
Sí, sí. Té difícil encaix, això, eh?
Sense ser representant ni futbolista, però jo els entenc. Vull dir, jo és que entenc les dues postures. Vull dir, si el Barça ho volgués posar-se seriós i arribar fins al final, també ho entendria. I com li ha dit a Ilaix, doncs te'n vas amb el B, o li sembla que li vol dir a Dembélé, si no renoves, te'n vas a la graderia i no jugaràs. Bueno, ho puc entendre, és la seva postura. Però també entenc el jugador que diu, escolti, jo he signat un contracte i a mi no m'expliqui històries. És veritat que altres plantilles s'han baixat el sou, la del Madrid, un 10%, no sé què. Bueno, però clar, jo no sé quina és la rebaixa que demana el Barça. Potser demana un 25, un 30, potser demana una bogeria que els jugadors no volen acceptar de cap manera.
Uh-huh. A veure si es pot solucionar ni que sigui en port.
I després tots hem d'entendre, i això hem de ser tots ben conscients, que tota aquesta gran rebaixa salarial i tots aquests esforços econòmics i tal es demanen per la continuïtat del Leo.
Sí, sí. Uh-huh. I arriben nous fitxatges, vull dir que és difícil fer-li entendre a un jugador, baixa't el sou, però arriben Depay, Kun Agüero, no sé què.
Perquè per més... molt que sigui el Leo, entenc que a l'altre jugador no li fa cap gràcia, no?
No, evidentment que no. Vull dir,
però és que jo crec, però és que us dic més, encara que el Leo passés a cobrar 5 milions l'any, mm-hmm. tu ves a un altre jugador i dir-li, oye, bájate tu sueldo. Mira, Leo se l'ha bajado a 5 milions. És que estan al seu dret de dir que no. I dubto molt que ho fes. Que tindria 50 arguments per dir per què no es rebaixa el sou.
Sí, sí. És del qual tothom vol que segueixi Messi i tothom estarà molt content de que segueixi Messi, però demanar-li una rebaixa de sou també depèn del cas. Vull dir, no és el mateix renunciar a diners si ets precisament Messi que si ets un jugador jove que porta poc temps i acaba de treure el cap, o un que acaba de signar un bon contracte per primera vegada. Són casos que són comprensibles. Jo de veritat, el més populista i el que surt de primeres és fotre-li un pal als jugadors, i ho entenc, ho estic veient a tot arreu, amb Ilaix sobretot, no? o amb Dembélé o tal, que què s'han pensat aquests, que, bueno, però és que a la vegada ho entenc. Vull dir, ells han signat un contracte i una cosa és rebaixar-te una mica el sou perquè estem en pandèmia, que això tots els professionals de tots els àmbits ho hem fet, i una altra cosa és, no, com que som al Barça i ho hem gestionat fatal amb Bartomeu i tal, t'has de rebaixar el doble que el que fan al Madrid o a l'Atlético. Això ja és una altra història, no?
I perdona un matís, només l'últim matís. En el cas de l'Ilaix i Dembélé és diferent, perquè són dos jugadors que els hi han proposat renovar el contracte i que tenen opcions de renovar el contracte. I en el cas de l'Ilaix més concretament, és un jugador que ve de la base, que ja se li va fer un contracte extraordinari i que ara toca renovar. Llavors, el Barça en aquest cas sí que està en una posició de força i legalment i amb totes les seves eines pot fer una mica aquest joc de força i dir, oye, no renueves, vas al Barça perquè no tinc per què promocionar-te perquè te'n vagis a un altre equip amb un contracte millor.
M'estaria molt temps parlant amb vosaltres, però...
S'acaba.
No puc. Júnior, cuida't molt. Que et millores.
Gràcies.
Una abraçada. Dani, una abraçada per tu també.
Una abraçada a tots, gràcies.
Adéu.
Una abraçada.
Cuida't.
Esports Cope dona pas als Jocs Olímpics des de Tòquio, cada dia amb la millor informació durant tota la jornada, també entre les 3 i les 4 de la tarda.
Deixa'm que saludi el Javier de Aro, que a ell sí que li agrada aquesta cançó, eh? Javier, bona tarda. Uy, han perdut. Ah, sí, sí.
No, estoy.
Ostras, lo que pasa es que no querías hablar porque querías escuchar la canción, ¿no?
Claro, esta canción de Nick Cave, que es una pasada de la serie de los Peaky Blinders, que recomiendo a la gente que lo vea, ¿eh?
Sí, me lo decía aquí el compañero increíble. Miguel también, que también le gusta mucho.
Eso estamos esperando ya la sexta temporada.
Muy bien, sois unos enfermos.
No, enfermos no, nos gusta la calidad.
Muy bien, sí señor. Javier, mala sensación se da la española en el debut, derrota 0-1 contra Las Palmas y Vicente Moreno no va poder estar a la banqueta perquè està amb Covid, que ho vam saber a la tarda. Quina sensació et va deixar tu al partit?
Bueno, antes de hablar del tema sensaciones, del tema Vicente Moreno, se sabía desde hace mucho tiempo porque no estaba aquí. Lo que pasa que a veces, Silvia, el respeto que hay que tener a las personas y a los clubes también, pues hicieron que en ningún momento nosotros, que estamos aquí viendo el entrenamiento, sabíamos perfectamente que Vicente Moreno no iba a estar porque él era el que tenía el COVID y por lo tanto la sorpresa se la llevaron muchos, aunque yo creo que mucha gente de medios de comunicación sabían que Vicente Moreno no iba a estar aquí. Pero a veces el silencio es bueno. Lo digo porque si él no quiso decir nada en su momento, pues no se dijo. Y ayer, claro, cuando ya ves a Pendín en el banquillo, el club no tiene más remedio que decirle a Vicente: oye, Vicente, hay que decirlo, y al final se dijo. Bueno, volviendo al tema que me preguntaba de las sensaciones, es la misma situación que vivimos en segunda división. Este equipo tiene unas carencias increíbles. Yo esta tarde, lo digo porque ahora no da tiempo de analizar jugador por jugador, qué es lo que hizo ayer, que no es nada que sorprendiera, sino que ya se esperaba que jugadores como Dida, como Lluís, como Vadillo, no tienen calidad para estar en primera división. En segunda aguantas, pero en primera no. Y si la dirección deportiva no es capaz de traer 5 o 6 jugadores, pero ojo, no para ser segundos del que está ahora, sino para tener el mismo nivel o superior del que ahora es titular, porque si no, lo vamos a pasar mal, no nos engañemos, lo vamos a pasar mal. Y ayer se vio ante una Unión Deportiva Las Palmas que ha mejorado el equipo, que está en segunda división y que fue superior al Español. Y luego, claro, si no tienes gol y el gol lo tiene que poner solo Raúl de Tomás, y si no está Raúl de Tomás, Buley no le marcó un gol ni al Arco Iris, pues pasa lo que pasa. Es una pena, pero es la realidad. Y creo que el club debe espabilar, empezar a sacar jugadores para traer. Si no, lo vamos a pasar muy mal.
Escoltem el Lele Cabrera valorant el partit.
En camino, todavía toca afinar un poco, también estar un poco más fino, bueno, en las dos áreas en general. Lo ideal siempre es corregir desde la victoria. Tenemos más partidos por delante y con la implicación que tenemos y la manera de trabajar que estamos logrando, vamos a llegar bien.
¿Qué anda Dino, Javier?
Es el primer partido de pretemporada, es verdad, pero yo sigo diciendo que las carencias siguen siendo las mismas. Y aunque hubiéramos ganado, se ve lo mismo. Es decir, no podemos cerrar los ojos y pensar que la segunda división es la misma que la primera división. Estamos en primera. Tenemos que intentar no sufrir, intentar que este año no nos pase lo que nos ocurrió hace 2 años. Y como ayer dijo en la entrevista David López, él dijo textualmente, cuando vi el equipo, cuando vi los entrenamientos hace 2 años, me di cuenta que este equipo no daba para más para seguir en primera división. Esto, que lo piense un jugador, que tenga esa sensación de ser un jugador, me parece que es increíble. Claro, que ocurre que lo dices 2 años después, pero todo esto hay que trasladárselo al club y decirle al director deportivo, Rufete, no, con este equipo no vamos a mantenernos. Hacer algo, por favor. Y yo creo que es lo que tiene que hacer el club. Hacer algo en estos momentos.
Esperemos. Javier, gracias.
Bueno, no sé cuándo volvéis, cuándo vais a volver.
El 9 de agosto, pero, después de los juegos.
Un placer, no sé si el 9 de agosto habremos fichado algo, pero bueno, ya lo contaremos.
Lo contarás seguro tú, Javier. Muchas gracias. Un beso.
Gracias a vosotros y un placer trabajar con vosotros.
Chao. I anem cap a Girona, perquè hem de parlar de un dels noms que està sonant en aquesta pretemporada. Ja us vam avançar un parell d'ells i avui l'Albert ens en porta un altre. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Sílvia? Bona tarda a tothom. Sí, el que hem de fer és sumar un nom més a la llista de futuribles del Girona, que de moment no presenta, igual que l'Espanyol, cares noves, i en aquest cas és el primer nom que pertany el City, és a dir, el Manchester City, és l'extrem argentí Darío Sarmiento, és molt jove, 18 anys, i que el conjunt anglès ha fitxat aquest mateix estiu de l'Estudiantes de la Plata a canvi d'uns 6 milions d'euros. Des de l'Argentina donen per fet l'acord en qualitat de cedit entre el City i el Girona, i un conjunt, el de Montilivi, que també és notícia perquè ja sap que el segon partit de la temporada, demanant les Palmes, es jugarà el diumenge 22 d'agost a Montilivi a 8:15 del vespre.
I seguim parlant de fitxatges, en aquest cas del Baxi Manresa, Albert.
Sí, perquè de mica en mica el conjunt Manresa va completant la plantilla. Ara arriba el base Servi Basilie Puchitza, 25 anys, 1,96 d'alçada, signa per una temporada, és un jugador format al planter del Partizan, i al Congost hem de dir que compartirà les funcions de base de director de joc amb Dani Pérez. És el 6è fitxatge del Baxi Manresa per la nova temporada.
Gràcies, Albert.
A tu, que vagi bé.
Demà arrenca la Baja Aragón amb un cartell de luxe i amb Isidre Esteve celebrant el 30è aniversari del seu debut a la mítica prova aragonesa. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Silvia? Muy buena tarde. Sí, estamos hablando de la mejor carrera rides a nivel europeo y sin duda una de las más prestigiosas a nivel mundial, lógicamente después del Dakar. El cartel, como comentabas, es una vez más de lujo, con la presencia de varios pilotos que tienen en su bagaje haber sido campeones del París-Dakar. Entre ellos, Nani Roma, el catalán, 9 veces campeón de la Baja Aragón entre coches y motos, y Alatillat. Y otros candidatos a destacar son Loeb, Terranova en coches, y el catalán Gerard Farrés, 5 veces vencedor en Aragón en motos, Pedrero, Barrera o Santolino. A destacar también la participación de Jutta Kleinschmidt, la única mujer que ha ganado el Dakar en el 2001, y por contra este año no corre, y es una pena, Stefan Peter Hansel, todo un auténtico mito de los rallies. Y Sider, te decías que corrió su primera Baja Aragón hace 30 años, el piloto con más triunfos absolutos en moto, explica en declaraciones a Sportscope cómo han cambiado la Baja Aragón y, en general, este tipo de pruebas después de tanto tiempo.
Abans les curses tenien molt d'èpica, saps? Era un repte majúscul sempre, eren curses molt i molt llargues on la regularitat era molt important durant tota una etapa, no? Una etapa de 800 quilòmetres, imagina't. Ara les curses han canviat, s'han convertit en curses més a l'esprint, que s'ha de córrer des del primer quilòmetre, on el plantejament també és diferent.
Más de 200 equipos participan en la carrera aragonesa, que transcurrirá íntegramente por tierras de Teruel, con solo 2 etapas el viernes y el sábado para un total de 580 kilómetros. La edición número 37 de la Baja Aragón servirá también como test para ver cómo se encuentran los pilotos que son candidatos de cara a ganar la próxima edición del Dakar. Hoy, verificaciones técnicas y administrativas.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
I torno cap al Japó amb aquest superequip d'enviats especials de la cadena COPE i amb el més gran, amb el José Luis Gil. José Luis, bona tarda. Bona nit per tu ja, no?
Bona nit. Això del més gran... Escolta, que m'han dit que demà no fas programa.
No, demà... Juegos Olímpicos. Desaparezco de l'antena. Jo ja desaparezco de l'antena. Fins al 9 d'agost.
Bueno, recordem, eh? Comencem a les 12, cerimònia inaugural, que en principi són 4 hores de durada, des de les 8 fins a les 12, hora del Japó, des de la 1 del migdia fins a les 5 de la tarda, hora d'Espanya. Una cerimònia que, va, et dono una petita pista.
A veure.
Drons.
Uau,
drons.
Que xulo.
Sembla que aquesta part dels drons serà espectacular.
Uau, no ens ho perdem, doncs. I ho explicareu, a més, aquí a la COPE, eh? A partir de les 12, la transmissió en directe amb tot l'equip, no?
Sí, efectivament, perquè tenim doncs molts fronts oberts. Per cert, han parlat Saúl Cravioto i Mireia Belmonte, que seran els abanderats, ens recordem, abanderat doble, noi i noia, per part de la delegació espanyola. A Mireia se li ha escapat que només n'hi ha una bandera. Ah. Anem a veure com la comparteixen els atletes de les delegacions en aquesta desfilada minimalitzada per allò de les mesures Covid. Participació voluntària, amb mascareta, amb distàncies, no faran la volta a l'estadi, no es pot fer show perquè s'han de guardar aquestes distàncies i aquestes precaucions, però amb tot, el Japó es vol que, evidentment, una cerimònia doncs blindada, eh? 60.000 policies, 8.500 militars han donat festa a la població civil perquè ho gaudeixi, i ja des de demà això arrenca enmig d'aquest clima, eh? D'enfrontament entre el que és la inèrcia de la població civil molt afectada pel brot de Covid ara mateix al Japó, amb xifres rècords, amb un comitè olímpic...
Quasi 2.000 infectats en l'últim dia.
Sí, sí, sí.
José Luis, deixa'm que et digui una última notícia, un resultat de futbol. Brasil 4, Alemanya 2, amb Dani Alves, 38 anys, incombustible titular, i amb golaç de Paulinho, sí, aquell que era nostre i que ara està sense equip. Imagina't.
Bueno, ha marcat Paulinho, Cuba ha marcat amb el Japó, i Austràlia li ha guanyat a l'Argentina.
Una abraçada. Vale, a tothom. Perfecte. Tornem el 9 d'agost. Adéu.